Bona tarda. Ara són les dues del migdia. L'endemà que Junts per Catalunya hagi deixat penjant d'un fil la llei d'amnistia amb el seu vot en contra al Congrés, la resta de partits que la van pactar li demanen responsabilitat i acusen els de Carles Puigdemont d'haver votat en contra dels seus propis interessos. Des de les files de Junts estenen la mà, però, al PSOE per tornar a seure en una taula de negociació i mirar de tancar un acord abans que el text de la llei torni al Congrés per afrontar una segona votació. Des del govern català tampoc entenen la decisió que va prendre ahir Junts i avisen del perill que suposa haver votat no aquesta llei d'amnistia. Així s'expressava la consellera Esther Capella aquest matí a Ràdio Estel.
El que estem fent en aquests moments, quan la llei no tira endavant, és generar una pista d'aterratge fantàstica pel García Castellón de Torn, que estigui disposat a imputar més persones.
Declaracions que feia la consellera de Territori en una entrevista aquest matí al programa La Caravana de Ràdio Estel. Júlia Julve, ben tornada, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
També des del govern espanyol demanen responsabilitat a Junts per Catalunya.
Sí, el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, diu que és un text que ja havien acordat políticament i insisteix que fer nous canvis en el concepte de terrorisme posa en perill la norma perquè poden córrer el risc que la llei no passi al filtre del Constitucional o de la Justícia Europea. De moment, doncs, el PSOE es nega a l'exigència de Junts d'arribar a una entesa perquè la llei sigui redactada d'una manera diferent.
En canvi, des de la dreta celebren aquest sotrac que ha patit la llei per part dels mateixos negociadors, però el PP s'ha posat avui al costat dels jutges assegurant l'atenció que el que es va viure a Catalunya va ser terrorisme. Unes paraules que el govern espanyol ja ha contestat.
Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror. Y es puro fascismo.
Parece que tiene la memoria fina el señor Feijóo y que no recuerda vivir el terrorismo.
Tot plegat després precisament de les acusacions per terrorisme a les que es podien enfrontar els investigats pel Tsunami Democràtic. Un d'ells, l'actual diputat d'Esquerra al Parlament, Robert Wagensberg, marxa a Suïssa.
Allà ja hi ha la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, investigada la mateixa causa. Wagensberg ha dit avui que la seva marxa a Suïssa no és un exili i que tornarà a Catalunya quan ho consideri.
Jo no em considero un exiliat ni tinc una voluntat de permanència en aquest país. Jo vinc durant unes dates en les quals s'atura l'activitat parlamentària.
També diu que marxa pels problemes de salut mental que li està causant la investigació judicial del Tsunami.
Política i Justícia al marge davant l'amenaça dels pagesos i ramaders de col·lapse a les carreteres del país de cara a la setmana que ve. El govern espanyol mou fitxa i mira de rebaixar la tensió.
Per això el ministre d'Agricultura ha convocat per divendres a Madrid els principals sindicats de pagesos per escoltar les seves demandes i trobar una solució que eviti les mobilitzacions. Els pagesos catalans tenen prevista allà l'A2 el dimarts que ve i l'AP7 el dia 13.
Un altre dels sectors que protesta és el dels gimnasos. Les entitats esportives denuncien que si han de tancar les dutxes per la sequera, perdran clients. Consideren que la mesura no servirà per estalviar aigua, sinó tot el contrari.
Tot aquest follon va començar quan van anunciar el tancament de les dutxes i nosaltres no teníem clar si era una improvisació mediàtica o si era un acudit.
És Josep Viladot, president de l'entitat que agrupa els gestors de les instal·lacions esportives públiques. L'associació proposa mantenir les dutxes obertes, però reduir el temps de dutxa i l'aigua que surt.
I és que és demà, ja demà dijous, quan Catalunya entrarà en fase d'emergència per aquesta sequera. I avui a l'Estel migdia en els esports.
Respecto mucho lo que ha dicho Xavi, como respecto mucho todos mis colegas.
Carlo Ancelotti diu que respecta i entén la decisió de Xavi de deixar la banqueta del Barça. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ho ha dit en roda de premsa mentre continua el ball de noms per succeir el de Terrassa. L'últim en aparèixer, el de Frank Rijkaard. Segons Radio Marca, la porta hauria sondejat l'artífex de la Champions de París de 2006, malgrat fa una dècada que no entrena.
I en bàsquet, partit vital pel Barça avui a l'Eurolliga.
Juguen els Laurana contra la Virtus de Bologna o el que és el mateix segon contra tercer a Europa. Empatats a victòries, el maig d'avui és clau per retenir la segona plaça amb un Palau que vol ser decisiu.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sabent quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua dominada un dia més per l'anticicló i, per tant, aquesta tarda haurem de continuar parlant de núvols baixos a les comarques del Pla de Lleida, un cop s'ha aixecat una miqueta la boira. Aquí l'ambient més fresc que la resta de Catalunya i a la resta sol, alguns núvols al litoral, poc importants, i temperatures altes per l'època de l'any, màximes de 13 a 17 o gairebé 18 graus en alguns punts del perlitoral. De cara a demà, doncs una jornada idèntica a la d'avui, amb sol, amb aquestes boires a les comarques de l'interior, a primeres hores del matí que dificultaran la visibilitat, però que s'aixecaran a partir de migdia i deixaran el cel una mica tapat a les comarques del Pla de Lleida i amb més clarianes a la resta. Aquesta tònica de temps ens acompanyarà durant pràcticament tota la setmana.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Junts per Catalunya allarga la mà ara al PSOE per continuar negociant la llei d'amnistia l'endemà que votés en contra d'aquesta norma al Congrés. Un moviment de Junts que va provocar cares llargues a les files del govern espanyol i també d'Esquerra, que esperaven que ahir ja pogués aprovar-se aquesta amnistia. De moment, el PSOE no es mulla sobre si accedirà o no a les peticions de Junts. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, sí, bona tarda. La sacsejada de Junts amb la llei d'amnistia ha provocat una allau de reaccions polítiques des del govern de la Generalitat i des del PSOE encara no se'n saben avenir del vot d'ahir de Junts en contra d'aquesta llei. La consellera de Territori, Esther Capella, no entén que primer Junts veiés amb bons ulls el redactat i al cap d'unes setmanes canvies d'opinió. Ni tampoc entén que aspirin a tenir un redactat que permeti que els jutges no acabin trobant-li qualsevol escletxa per saltar-se-la. Ho ha explicat en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
Costa entendre-ho perquè en un moment determinat, començant pel, en aquest cas per qui representa a Junts, el senyor Turull, que va sortir dient que aquesta era la seva llei i que, per tant, contenia tot allò doncs, que calia que tingués la llei d'amnistia. El que no pot pretendre fer és intentar previndre tot allò que se'ls anirà ocorrent al García Castellón de Torn o al senyor Aguirre de Torn.
Mentrestant, des de Junts confien en el període que s'obre ara al Congrés per tornar a negociar aquesta llei i aconseguir un acord amb el PSOE que el satisfaci. L'objectiu és que hi hagi un redactat diferent que, segons Junts, garanteixi millor que Carles Puigdemont i Marta Rovira també puguin beneficiar-se de l'amnistia. Ho ha dit Jordi Turull, el secretari general de Junts, a RAC1.
Tots estem exposats a aquesta arbitrarietat de la cúpula judicial espanyola i és per això també que demanem que aquest govern exerceixi l'autoritat que té davant d'aquests fets que són inacceptables. Utilitzarem totes les eines i tots els recursos possibles perquè aquesta llei faci que ningú hagi de marxar.
No era Jordi Turull, sinó que era Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés, que explicava precisament això, que el que estan buscant és un text que garanteixi millor que Carles Puigdemont i Marta Rovira també puguin beneficiar-se d'aquesta amnistia. Per altra banda, el PSOE considera que Junts s'ha equivocat votant que no a aquesta llei. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diu que és un text que ja havien acordat políticament i insisteix que fent nous canvis en el concepte de terrorisme posa en risc la norma. En declaracions a la cadena SER, ha assegurat que no volien córrer el risc que la llei no passés al filtre del Constitucional o de la Justícia Europea.
Les pedí ayer por la tarde y se lo vuelvo a pedir hoy, pues que reconsidere su posición, pues porque es una ley que realmente va a facilitar y va a ayudar no solo a las personas que tienen causas penales pendientes, sino también, sobre todo, va a ayudar a construir una Cataluña mejor. Ya le digo que la ley está muy trabajada, y que la ley no se puede improvisar a cada minuto, sino que la ley lo que hay que hacer es trabajarla con el mismo rigor con lo que hemos hecho durante este mes.
De moment, el PSOE no concreta si accedirà o no a les demandes de Junts. Des de Sumar, per la seva banda, asseguren que faran tot el possible perquè els dos partits puguin tancar una nova entesa. Ho ha dit Jaume Asens, el negociador de Sumar per la investidura, a TV3.
Ara estem en una situació delicada, perquè el que més preocupa al Partit Socialista és que la llei passi tots els filtres, el del Constitucional, el d'Europa i el de l'opinió pública, i el que més preocupa a Junts és que cobreixi tots els casos. I entre una preocupació i l'altra, crec que hem de trobar un punt intermig.
Des del Partit Popular pensen que Junts va humiliar el govern espanyol i que aquesta serà la tònica de tota la legislatura. S'hi ha referit el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Antena 3.
Yo siempre he dicho que en esta legislatura va a pasar lo que diga Carles Puigdemont. Lo he dicho desde el principio. Y ayer lo hemos visto, lo hemos ratificado, ¿no? Pero lo que ha pasado ayer es algo que tampoco debemos de considerar un hecho definitivo en la legislatura, no.
Segons Feijóo, la llei d'amnistia previsiblement no passarà al filtre de la justícia europea.
Gràcies, Judit. I enmig d'aquest debat, xoc entre el president del Partit Popular, Núñez Feijóo, que ara escoltàvem, i la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, per unes declaracions del líder del PP aquest matí, en què ha assegurat, atenció, que a Catalunya durant el procés es van viure autèntiques escenes de terror. Per Montero, des del govern, aquestes paraules no s'ajusten a la realitat i considera que són una banalització del terrorisme.
En Catalunya hubo momentos, días de absoluto terror. Y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas. Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo. porque la gente no podía salir a la calle.
Los propios reproches, las propias acusaciones que hace el señor Feijóo, pues justamente son las mismas que uno se haría cuando se mira al espejo, en concreto él, porque sus comportamientos tienen mucho más que ver con sus adjetivos, con los que acaba de esgrimir, que los que se han podido producir durante estos días en un diálogo y en una convivencia normal, y parece que tiene la memoria fina el señor Feijóo y que no recuerda vivir el terrorismo.
A tot això, encara relacionat amb l'amnistia, el diputat d'Esquerra i secretari quart de la mesa del Parlament, Robert Magesbert, marxa temporalment a Suïssa per assessorar-se davant dels moviments de la justícia espanyola que el vinculen amb el tsunami democràtic, una causa que, recordem, s'està investigant com a terrorisme.
El diputat està reunint amb organitzacions i advocats per estudiar tots els escenaris possibles. El nom de Magesbert, que ha aparegut, de fet, diverses vegades relacionat amb la causa que investiga el jutge Manuel García Castellón, que deu terrorisme a les actuacions de tsunami democràtic. El diputat d'Esquerra, de fet, estava de baixa des de ja fa setmanes i ha marxat de Catalunya també per problemes de salut mental. Això sí, ell mateix deixa clar, però, que no està a l'exili i que podria tornar quan vulgui.
Jo no em considero un exiliat ni tinc una voluntat de permanència en aquest país. Jo vinc durant unes dates en les quals s'atura l'activitat parlamentària, doncs, per aprofitar i buscar, doncs, els suports necessaris a nivell d'advocats internacionals, veient, no?, la volada i l'envergadura que està agafant la causa on presumptament estic investigant, i alhora, doncs, a Ginebra és on hi ha la major part de les organitzacions internacionals en clau de drets humans.
L'anunci de la marxa de Magesbert cap a Suïssa ha generat una onada de suport per part de representants polítics del sobiranisme, des de la consellera Esther Capella, que en parlava a Ràdio Estel, denunciant la limitació de drets i llibertats que provoquen certes acusacions judicials. El diputat d'Esquerra també ha rebut el suport de Junts, de la CUP i dels Comuns. En canvi, a l'altra cara de la moneda hi ha Ciutadans, que ha demanat a la mesa en un escrit, a la mesa del Parlament, que Wagensberg retorni l'acte de diputat.
Sí, el partit taronja demana a la mesa que traslladi a Wagensberg la possibilitat de renunciar voluntàriament al seu escó i sol·liciten també que se li expliqui que per salut democràtica i en senyal de respecte al Parlament pot renunciar al lloc de secretari quart que ocupa a la mesa. En aquest sentit, si la mesa compta amb un membre menys, diu Ciutadans que amb tota certesa afectarà el seu funcionament i repercutirà en la bona marxa del Parlament sencer.
I ja per últim, mentrestant, la Fiscalia de l'Audiència Nacional apunta que Tsunami Democràtic sí que va causar desordres públics greus.
Així mateix, consta en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, que també apunta que els delictes encara no s'han concretat jurídicament. Tot i això, el fiscal Miguel Ángel Carballo s'ha mostrat a favor que el jutge Manuel García Castellón prorrogui la instrucció de la causa 6 mesos més, perquè considera que hi ha múltiples investigats i que, per tant, cal fer diverses diligències d'investigació.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé 2:13. Més qüestions. Catalunya, atenció, entrarà demà en fase d'emergència per sequera. Les noves restriccions afectaran a més de 200 municipis, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana i també la ciutat de Girona, cosa que representa un total de gairebé 6 milions de persones afectades. Així doncs, un cop entri en vigor aquesta emergència, no es podran gastar més de 200 litres per habitant i dia. Els agricultors hauran de reduir el seu consum un 80%, la ramaderia un 50% i les empreses industrials i recreatives un 25%. Precisament, un dels sectors on més es notarà és a les instal·lacions esportives i als gimnasos. Quan entri en vigor la primera fase d'emergència, aquests espais, que tenen piscina o reguen camps, hauran de compensar l'aigua que gastin. En la segona fase, hauran de tancar les dutxes tots els gimnasos. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Unes restriccions que l'entitat que agrupa les empreses que gestionen els gimnasos municipals de Catalunya creu que provocarà una caiguda d'usuaris. Només a Barcelona hi ha 185.000 usuaris registrats. L'associació calcula que amb el tancament de les dutxes es desapuntaran gairebé 40.000 persones. També avisen que tancar les dutxes dels gimnasos no estalviarà aigua, perquè a casa se'n gasta més. Per això proposen alternatives, com ha explicat Josep Viladot, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques.
Estem intentant que, com a màxim, la durada de la dutxa quan està en un centre esportiu sigui de 3 minuts. 3 minuts i ja hem començat a posar aquest tipus de dosificadors, que posant aquest dosificador a l'aixeta de la dutxa, el número de litres que baixaran per minut és de 9. A casa, més o menys, els experts diuen que estàs consumint entre 15 i 16 litres per minut.
L'entitat també repartirà 1.000 dosificadors entre els usuaris perquè se'l posin a la dutxa de casa seva i així també redueixin la quantitat d'aigua que surt d'aquesta dutxa. A més, han creat una mesa que agrupa els gimnasos públics, els privats, les entitats esportives i tots aquells sectors afectats per aquestes restriccions. Demà a la tarda reuniran amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i li presentaran aquestes mesures alternatives perquè la Generalitat es replantegi el tancament de dutxes previst en la fase d'emergència, que, com deia, s'ha d'aprovar demà.
Gràcies, Pau, i ja hi ha data també per a les protestes dels agricultors catalans i espanyols. Hi haurà diferents mobilitzacions que començaran dimarts que ve, dia 6 de febrer, quan els pagesos i ramaders de Ponent, però també d'altres punts de Catalunya, preveuen tallar l'autovia A2 a l'alçada de Fondarella. Això és el Pla d'Urgell.
I ho faran per denunciar la situació que viu el sector en aspectes com els elevats costos de producció, els preus baixos, la burocràcia o el preu del gasoil. D'aquesta manera volen cridar l'atenció de les administracions, especialment de les europees, i sumar-se també així l'onada de protestes del sector agrícola que fa dies que s'escampa per França. L'Acció Catalunya es farà amb tractors i començarà a les 7 del matí amb la previsió d'allargar-se al màxim d'hores possible. I a banda d'aquesta protesta, el dia 13 de febrer, Unió de Pagesos ha previst també fer talls a l'autopista P7.
I davant d'aquesta onada de protestes que s'estan convocant aquests dies, el govern espanyol mira de frenar-les i per això ha convocat els sindicats a una reunió aquest divendres a Madrid per escoltar les seves demandes.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, mou fitxa i cita al seu despatx els principals sindicats agraris d'Espanya. De fet, els propis pagesos demanaven ja reunir-se amb el govern espanyol per abordar des de les conseqüències de la sequera a les derivades de la guerra ucraïna, que ha portat un augment dels costos de producció, entre d'altres.
També en l'àmbit laboral, Inspecció de Treball ha detectat irregularitats i frau en una vintena de les 40 empreses subcontractades que treballen en les obres de remodelació de l'estadi del Futbol Club Barcelona del Camp Nou. Segons publica avui el periòdico, la majoria d'aquestes companyies estan incomplint la normativa laboral.
I és que els treballadors fan jornades laborals de més de 10 hores al dia. Això vol dir que el cap de setmana podrien estar treballant més de 50 hores. Segons el diari, Inspecció de Treball ha detectat que les principals infraccions són pagaments de salaris per sota del conveni i hores no declarades. Per exemple, moltes empreses feien malament les nòmines perquè alguns treballadors no cobressin més de 600 euros. Per això, Inspecció ja ha exigit a les empreses que regularitzin la situació i paguin el que deuen els treballadors. D'altra banda, alguns dels treballadors, molts d'ells són estrangers, han denunciat els encarregats pels insults racistes i el tracte discriminatori que rebien.
Sense moure'ns de la capital catalana, avui s'ha fet un pas més per ampliar el parc d'habitatge social a Trinitat Vella, un dels districtes amb molt males condicions habitacionals. Aquest dimecres comencen les obres que han d'acabar amb 53 pisos nous per allotjar famílies que ara viuen en condicions nefastes als entorns de la presó de Trinitat Vella.
Una construcció de pisos que és a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona, propietari d'aquests terrenys, i té un cost de 12 milions d'euros. Aquests nous pisos se sumen als 41 habitatges de la primera promoció que ja estan construint i que està previst que estiguin enllestits el darrer trimestre d'aquest any. A banda, encara quedaran pendents 35 habitatges més que es començaran a construir quan s'enderroqui l'edifici d'aquest centre penitenciari. Ho explicava l'alcalde Jaume Collboni a l'acte de col·locació de la primera pedra d'aquesta construcció.
Que el tancament definitiu d'aquí, de la Trinitat Vella, s'ha de produir l'any 25, i per tant aquest és el compromís que té la Generalitat, finals del 25, principis del 26, serem una mica flexibles, però vull dir que ja té una data certa, i també hi ha un compromís per part de la Generalitat, això ja en parlarem en una altra ocasió, de procedir o anar procedint al tancament de Batràs.
Tots aquests habitatges que es fan ara nous substituiran els pisos on ara viuen els veïns, construïts als anys 50 i plens d'humitat i d'esquerres.
Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des d'aquest acte ha assegurat que no hi ha novetats en les negociacions per a un futur pacte de govern a Barcelona, tot plegat. Recordaran després que en els darrers dies hagi transcendit que el PSC s'hagi acostat posicions amb Esquerra, mentre els comuns segueixen demanant un govern tripartit a la capital catalana. Canviem de qüestió, marxem a Torroella de Montgrí, on desenes de persones s'han concentrat avui a la plaça de la Vila per rebutjar la violència masclista i per condemnar també el crim de la veïna del poble, presumptament a mans de la seva parella aquest cap de setmana.
Aquest migdia, els alumnes de diversos centres de la localitat han format un llaç gegant al centre de la plaça i han alçat també unes cartolines morades. Després ha estat el torn dels parlaments on la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha demanat mantenir una lluita col·lectiva per erradicar la violència masclista.
Potser ens preguntem també què li ha passat pel cap a aquest home que ha assassinat a la seva parella. Si era potser una persona normal, que saludava, que pel carrer semblava alegre. és que no hi ha uns patrons d'agressor, no hi ha uns patrons d'assassí que comet un feminicidi. El que hem de tenir molt clar és que tots i totes hem de tenir totes les alertes posades.
A les properes hores ha de passar a disposició judicial, com dèiem, la parella de la víctima, que va ser detingut ahir, acusat de ser l'autor d'aquest crim.
Més coses des d'avui. Atenció, ja es poden pagar tributs i deutes, consultar documents, demanar cita presencial o telefònica, abonar l'impost de CO2 o notificar la compra-venda d'un vehicle de segona mà a l'Agència Tributària de Catalunya a través del mòbil.
L'organisme ha posat en marxa una aplicació disponible per sistemes d'Android i iPhone per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. L'usuari la pot fer servir registrant-se o no. Si no es registra, només podrà demanar cita prèvia o consultar les oficines de l'Agència Tributària. En canvi, per pagar tributs, impostos o deutes, sí que caldrà entrar a través d'un certificat digital. Al llarg de l'any està previst que des d'aquesta mateixa app es pugui accedir a tota la informació sobre els tributs gestionats per la Generalitat, el pagament d'autoliquidacions i deutes en període voluntari, l'obtenció de certificats tributaris o la consulta de les fitxes notarials, entre d'altres.
Marxem ara a Lleida, on els Mossos d'Esquadra continuen buscant a l'home que diumenge es va endur el seu fill de 2 anys, que estava tutelat en un centre de menors de la ciutat. Es tracta d'un dels dos fills que ara fa una setmana ja van ser trets a la força d'aquest mateix centre.
L'home va amenaçar amb una pistola els responsables d'aquest centre per endur-se el seu fill. A hores d'ara, el Departament de Drets Socials treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per mirar de trobar-lo. Els fets van passar al CRAE Llars Infantils Torre Vicenç i l'home va fugir després d'apuntar el vigilant i un educador.
A Barcelona, la Guàrdia Civil ha detingut un presumpte jihadista que feia servir criptomonedes per finançar Estat Islàmic.
I ho feia a través d'una xarxa internacional que es considerava molt rellevant en el finançament de l'organització terrorista. La detenció ha comptat amb diverses agències de seguretat internacionals i de moment no han transcendit més detalls.
I per última, atenció, perquè la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha denunciat a 2 farmacèutiques, una d'elles amb seu a Barcelona i l'altra amb seu a Alemanya, per fabricar i posar a la venda un remei defectuós que ha causat pèrdua de visió a unes 125 persones a tot Espanya.
El producte es venia amb el nom de la Octa i s'utilitzava en casos de despreniment de retina, entre d'altres. La mala fabricació d'aquest remei pot provocar que alguns pacients no percebessin la llum, atròfia del nervi òptic, necrosi de la retina i fenòmens d'oclusió vascular de la retina. El producte va ser utilitzat pel Sistema de Salut Espanyol en 28 centres sanitaris de 13 comunitats.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quasi 22 minuts, obrim aquesta hora als esports parlant del Barça, que juga avui la 20a jornada de Lliga Montjuïc.
Sí, contra l'Osasuna a les 7 de la tarda, partit aplaçat per la Supercopa d'Espanya de principis de gener, el primer partit a casa després de conèixer l'adeu de Xavi a final de temporada. Aquest matí la Garenga ha donat a conèixer la llista de convocats per aquest maig. 7 jugadors del filial completen la llista de Xavi, que suma 8 baixes. Ter Stegen, Valde, Íñigo, Gavi, Rafinha, Marcos Alonso, Sergi Roberto i el més recent, João Félix, que es va lesionar a l'entrenament. Serà la primera convocatòria amb Fermín com a jugador del primer equip. El club ha decidit donar-li fitxa i jugarà amb el dorsal número 16 des d'avui.
Mentrestant, a la banqueta continua el ball de noms i les especulacions sobre què passarà més enllà del mes de juny.
Sí, perquè segons el diari AS, la intenció de Xavi és prendre's un any sabàtic i després buscar un equip gran en una gran lliga europea. Descarta entrenar a Espanya, però no descarta, això sí, tornar al Barça en el futur, com ja va comentar en roda de premsa. Ha parlat fa una estona Ancelotti, l'entrenador del Madrid, que diu que entén a Xavi.
Respecto mucho lo que ha dicho Xavi, como respecto mucho a todos mis colegas. Tenemos un trabajo, creo, fantástico, con presión, es normal. Mi primer pensamiento es respetar a todos, a todas sus decisiones, a todas sus palabras, a todos sus pensamientos.
Sobre qui serà el nou entrenador del Barça, Radio Marca publica avui que Laporta hauria sondejat Fran Rijkaard, el que va ser entrenador culer entre els anys 2003 i 2008 i l'artífex de la segona Champions del club. El seu ajudant aleshores, Gente Encate, no ho acaba de veure clar.
No creo, porque todo bien, Frank es muy bien amigo mío, pero no creo que él va volver.
Són declaracions a Gigantes. Rijkaard no exerceix com a entrenador des de fa una dècada, l'any 2013, amb la selecció d'Aràbia Saudita.
Fora del terreny esportiu, l'exjugador del Celta, Hugo Mayo, serà jutjat, alerta, per un delicte d'abús sexual a la persona que exercia de mascota de l'Espanyol.
Sí, els fets que destapa el diari AS van tenir lloc al passamans del partit que van enfrontar els dos equips l'abril de 2019 a Cornellà al Prat i que va acabar amb empat a 1. Les fotografies aportades pel mitjà mostren com un cop saludats als rivals, Mayo, com a capità de l'equip, és el primer de la filera del Celta en donar la mà al Perico abans de cometre l'abús a la perica. Segons recull la denúncia, Mayo es va aturar davant seu i va introduir les mans sota la disfressa fent-li tocaments als pits. Tant l'advocada de la presumpta víctima com la fiscalia sol·liciten pel futbolista 24 mesos de multa i una quantitat econòmica diària d'acord amb el patrimoni de l'acusat.
Mentrestant, l'exentrenador de l'Espanyol, Tintín Márquez, ha proposat a Qatar comprar el club blanquibrau.
En una entrevista a Ràdio Marca admet que ha fet la proposta en diverses ocasions perquè Qatar és un país on poden créixer les inversions, però que de moment no ha donat resultats. Precisament, Márquez és el seleccionador qatarí a la Copa Àsia. Amb uns excel·lents resultats ha classificat l'equip a quarts de finals i amb una expedició d'allò més perica, ja que compta les seves files amb Luis García, exentrenador i exjugador de l'Espanyol.
Canviem de qüestió, parlem ara de Barça femení. Pol juga avui contra el Benfica en jornada de Champions amb la intenció de tancar el grup com a líders i en ple de victòries.
Sí, en el partit de Nadal, les blaugranes ja van golejar les rivals per 5-0 i aquesta nit intentaran repetir la gesta. En roda de premsa, l'entrenador Jonathan Giraldez ha dit que l'equip ha de tornar a donar la seva millor versió, un partit que creu que serà una prova idònia per seguir preparant els reptes de final de temporada. El maig de la sisena jornada de la fase de grups tindrà una baixa d'última hora. La d'Irene Paredes té un virus respiratori que li impedirà ser a Lisboa. A Jonathan Giraldez també li han preguntat sobre la possibilitat si seria, en aquest cas, entrenador del Barça masculí. Ha dit això.
La decisió que vaig prendre fa un parell de mesos és la que vaig prendre en aquell moment. Són hipòtesis que no em plantejo de cap manera. Per tant, el que faré és centrar-me només a la part que em queda, a la part que em toca, que és com puc ajudar les jugadores per aconseguir el major número de títols possible, i a nivell personal és una cosa que no em plantejo.
La decisió que va anunciar en aquest cas és que marxaria a final de temporada a la Lliga Nord-Americana.
I un apunt més de futbol internacional, en aquest cas The Athletic, publica, destapa que l'exblaurana Samuel Eto'o podria estar implicat en una trama de manys de partits, d'abús de poder, d'amenaces físiques i també d'incitació a la violència.
El mitjà ha tingut accés a proves que apunten que l'ara president de la Federació Cameronesa de Futbol hauria fet tot això. No és la primera vegada que Eto'o és al punt de mira. L'exjugador ha estat investigat per la Confederació Africana de Futbol i l'exvicepresident de la Federació Cameronesa va enviar ja a l'estiu un expedient al Comitè d'Ètica de la FIFA perquè l'estudiessin. De moment, el màxim organisme del futbol mundial no s'ha pronunciat.
Parlem ara de bàsquet. El Barça juga aquesta nit al Palau, la segona posició de l'Eurolliga.
Segon contra tercer, un partidàs pels de Roger Grimau, que esperen que el factor pista decanti la balança. Parla la Provitola, la prèvia del partit.
Todos los partidos cuentan. Nosotros tenemos que en casa seguir haciéndonos fuertes. Necesitamos un Palau con todo, así que no espero menos que eso.
Una crida a omplir el Palau en una jornada clau contra la Virtus de Bolonya. Recordem que tots dos equips empaten a 15 victòries. També el Fenerbahçe, que té les mateixes victòries, però suma un partit més. Per sobre, el Madrid lidera la taula amb una estratosfèrica marca 21 victòries de 24 possibles.
I avui és el dia en què Marc Gasol podria anunciar el seu comiat definitiu de les pistes.
Sí, l'actual president i jugador del bàsquet Girona compareixerà avui a les 6 de la tarda al Cinema Texas de Barcelona, quan el club ja va anunciar el comiat de Salvacamps i el fitxatge de Katsikaris. Gasol va dir que parlaria del seu futur a final de mes. Doncs bé, ha esperat a l'últim dia precisament d'aquest mes. L'equip es trobava en una situació molt delicada fins que l'arribada del tècnic grec ha pogut revertir aquesta situació amb una convincent victòria davant d'un rival directe com és el Granada. Si es confirmés la notícia, Gasol tancaria una carrera que va començar el júnior del Barça, també va passar pel Girona i posteriorment va marxar a l'NBA, on va jugar-hi 11 temporades amb els Grizzlies, on va ser All-Star i decretat millor defensor de la Lliga el 2013, i a continuació fitxant pel Toronto, on va guanyar l'únic títol de la franquícia.
I més qüestions, parlem també de tennis. Continuen els problemes per a Paula Badosa.
Sí, aquest matí ha hagut d'abandonar el torneig de Tailàndia. Mentre disputava la segona ronda, la catalana havia cedit el primer set contra Schneider per 2-6 i estava intentant la remuntada al segon amb un 4-3 favorable, però els problemes físics l'han fet tirar la tovallola. Badosa tornava a les pistes a Austràlia ara fa dues setmanes després d'un 2023 marcat per les lesions. El seu primer triomf a Austràlia posava fi a 194 dies sense guanyar un partit oficial.
I per últim us expliquem que en Embol, un jugador de la selecció francesa d'aquest esport, ha estat acusat de violació durant la festa de celebració de l'Europeu.
Sí, es tracta de Benoit Concut, extrem del Kielce polac, que ha estat detingut. Se li imputa un intent de violació en una discoteca de París la matinada de dilluns a dimarts mentre celebrava la consecució del títol europeu amb la seva selecció. Recordem, França va guanyar la final del Mundial després de remuntar amb Dinamarca per 33-31. La Federació Francesa d'Embol diu que està atenta a totes les novetats de la investigació i que manté la seva política de tolerància zero contra qualsevol forma de violència.
Estel migdia.
Acabem programa avui recordant que aquesta nit s'acaba una etapa de més de 40 anys a la històrica Sala Sidecar, la sala ubicada a la Plaça Reial de Barcelona, i ho farà amb el Sidoní sobre l'escenari. Ho faran amb un concert especial per dia 10 a la Sidecar, que canvia de mans i de projecte.
És una de les sales mítiques de la ciutat que ha vist passar milers de grups de tots els estils. El fins ara propietari del Sidecar ha explicat a Ràdio Estel la nova etapa que viurà aquesta sala.
entrenadora, que és la Fátima Mellado, continua, el que vol dir que la programació de música en directe tindrà una línia molt similar a la que tenia fins ara.
El nou projecte de la sala començarà d'aquí a 2 o 3 mesos, segons han avançat a Ràdio Estel.
Doncs comiat avui de la sala Sidecar i acabarem també amb una recomanació literària. Avui es presenta al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el llibre Solito, l'escrit al salvadoreny Javier Zamora. Es tracta d'una història real, el viatge que ell mateix va fer de nen des del seu país fins als Estats Units per trobar-se amb els seus pares.
Mucha persona no entiende el privilegio de haber nacido en una parte donde uno no tiene que huir.
És un llibre realment fascinant i avui podrem escoltar l'escriptor en aquesta conversa al CCCB de Barcelona amb la periodista Lien Truà. Una conversa, com escoltàvem ara, que deia Javier Zamora, sobre l'experiència de la migració, si poden, no se la perdin. Amb això que acabem, nosaltres tornem demà al punt de les 2 del migdia. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Arraga i tot el seu equip. Fins les 6. Gràcies per la confiança. Bona tarda.